Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Principal del curs polític amb temes polèmics sobre la taula. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La pancarta de llibertat presos polítics i la concessió del servei de neteja viària i recollida d'escombraries tornaran a la palestra en l'apartat de mocions. En la primera part del ple ha tirat endavant la compra de l'aparcament del passeig amb els únics vots favorables de les forces de govern.
Peter Jean, Clara Peia i Judit Nederman són alguns dels noms que ha programat la Cava Orpí per l'últim trimestre d'aquest any.
En total s'han programat més d'una vintena d'espectacles per aquesta tardor. L'equipament ha anunciat avui la seva cartellera fins l'1 de gener, quan s'estrenarà el nou espectacle de Jordi Fiter amb Vilús Teatre.
I en esports, Adri Cuevas és un dels futbolistes que ha tingut més a veure amb el bon moment que travessa el Sabadell.
El migcampista ha estat triat com el millor jugador del club arlequinat per l'audiència de Ràdio Sabadell per segona setmana consecutiva. Tot plegat després que el club d'Antonio Hidalgo hagi sumat 7 dels últims 9 punts.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. I ho fem mirant a les carreteres perquè aquesta hora trobem situació molt complicada en diferents punts de la xarxa viària més propera a la ciutat. A la C58 hi ha 4 quilòmetres i mig de retencions a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha problemes, tot i que menys, 1 quilòmetre i 200 metres de retencions a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més de cues a Cerdanyola en sentit nord. A l'AP7 a Barberà també tenim problemes, 2 quilòmetres en sentit sud i a Barcelona trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. I abans d'entrar en matèria, comprovem quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores, quan ara mateix tenim 27 graus a Sabadell. Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Novament, els ruixats han fet acte de presència a punts del Pirineu i Prepirineu. Afectaran de forma dispersa punts de la serralada al llarg de la tarda i seran d'intensitat entre feble i moderada en general, localment acompanyats de tempestes i fins i tot de fang. Mentre que la resta de Catalunya hem d'esperar que es continuï imposant l'ambient assolellat, això sí, amb algunes bandes de núvols alts que han d'anar arribant pel sud del país i que fins i tot al final del dia i durant la propera matinada es podran fer una mica més abundants. Unes bandes de núvols que es mantindran fins demà al matí. A partir de llavors minvaran els núvols, s'imposarà un altre cop el cel serè o poc ennuvolat, però serà momentani i és que ràpidament demà al centre del dia creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral, on s'esperen alguns xàfecs o tempestes localment intensos durant les hores centrals del dia, que fins i tot es poden desplaçar cap a zones properes. Pel que fa a la temperatura, tenim durant aquestes hores centrals del dia uns valors més alts que els d'ahir i aquesta tendència a l'alça es mantindrà també pel que fa a l'ambient matinal de cara al dimecres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem parlant de política, perquè el primer ple municipal d'aquest curs vota a favor de donar suport a la consulta convocada el 6 d'octubre perquè la ciutadania decideixi si prefereix una monarquia o una república. La moció presentada per Sabadell per la República ha tirat endavant gràcies al vot favorable de Podem. La portaveu del grup, Marta Morell, ha afirmat que sempre defensarà les consultes populars com un mètode de decisió per la ciutadania. En canvi, Morell s'ha mostrat contrària al retorn de la pancarta que demana l'alliberament dels presos independentistes. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Com comentaves, en el ple d'avui Podem s'ha distanciat del seu soci de govern i ha votat a favor de donar suport a la consulta del 6 d'octubre. La portaveu de Podem, Marta Morell, argumenta que la seva formació sempre ha estat a favor dels referèndums quan no existeixen altres eines polítiques per prendre aquest tipus de decisions.
Nosaltres ho fem, en primer lloc, des del convenciment que les consultes populars són una eina bàsica per tal que la ciutadania pugui manifestar-se políticament al voltant de qualsevol qüestió i que resulten del tot essencials o fins i tot necessàries quan, com en aquest cas, no existeixen els mecanismes polítics o institucionals per tal que les preferències de la ciutadania puguin ser expressades de manera democràtica i vinculant mitjançant un referèndum.
En canvi, ha votat en contra del retorn de la pancarta que demana la llibertat dels polítics empresonats arran de l'1 d'octubre. Tot i estar a favor del seu alliberament immediat, considera que no cal entrar en aquesta qüestió, ja que la votació del ple no té cap efecte en el seu estat. Per tant, el seu vot ha estat favorable a la consulta del 6 d'octubre i de fet ha fet prosperar aquesta moció, però en canvi ha fet caure la moció que demanava el retorn de la pancarta. Tornant a la consulta republicana del 6 d'octubre, Ciutadans i el PSC han utilitzat arguments semblants. Han criticat la moció perquè afirmava que les monarquies no eren tan democràtiques com les repúbliques, un fet que han desmentit, curiosament, amb el mateix estudi del diari The Economist, que destaca que la millor democràcia és la monarquia danesa. Però Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, ha anat un pas més enllà i ha titllat la moció i la consulta d'un atac contra Espanya.
No és un debate sobre monarquia o república, és un debate de ir en contra de España. ¿Y por qué ustedes van en contra de España? Porque también utilizan de nuevo la carta del 3 de octubre y del discurso del rey. ¿Ustedes se imaginan al presidente de la República Francesa, al presidente de la República Italiana o al presidente de la República Alemana? Hubiera hecho un discurso idéntico al del jefe del Estado español el 3 de octubre, porque al final el jefe de Estado lo que hace es defender las instituciones, las leyes y las constituciones del propio Estado, como no podía ser de otra manera.
De moment, aquests dos temes, el de la consulta i el de la pancarta, són els que han portat més polèmica en aquest ple municipal. També ho serà una última moció, que de moment encara no ha arribat a l'ordre del dia, que la presenta la Crida per tal que el ple porti a la Comissió Jurídica Assessora el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries Esmatza. Com hem explicat al llarg de la tarda, el ple ha aprovat ja una modificació del pressupost per comprar l'aparcament de l'estació de Plaça Major.
Doncs moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I no deixem de parlar de política perquè el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, denuncia que la partida que la Generalitat destina a l'organisme ha tornat a baixar aquest any. Una nova davallada derivada dels comptes prorrogats del govern català i d'un sistema d'enfinançament injust, segons ha apuntat Jiménez en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Cada bugada per damunt llençol. I aquest any doncs, torna a retallar el finançament dels consells comarcals amb un sistema que ens sembla que és profundament injust, que al final pràcticament no hi ha diferències entre consells comarcals que tenim més de 900.000 habitants, com pot ser el Vallès Occidental, el primer consell comarcal de tot Catalunya, en consells comarcals que són més petits que el meu poble, que està allà al Vallès, com pot ser el Moianès o molts altres, no? No és un sistema que sigui just.
El president del Consell Comarcal defensa que l'organisme és imprescindible en el moment actual.
Tot i això sí que admet que cal un replantejament de tots els organismes territorials, com els mateixos consells comarcals o les diputacions, perquè hi hagi una major relació entre tots els agents. De fet, posa aquest exemple de les necessitats que no s'estan cobrint.
Com pot ser que no hi hagi un espai de trobada entre aquests dos alcaldes i l'alcaldessa de Barcelona, de la capital? Com pot ser que aquestes mesures que hem vist avui anunciades a bombo i platillo per part de l'Ajuntament de Barcelona i que són molt valentes i estan molt bé i cap mena de crítica, no tinguin en compte l'impacte que això pot suposar sobre el conjunt de la nostra comarca o sobre, ja no diria de la comarca, de ciutats com Sabadell i Terrassa i els seus subsegüents sistemes urbans? Com pot ser que no hi hagi una visió de que hi ha un sistema urbà, que és aquesta gran Barcelona de la qual forma part el Vallès Occidental, i que no se'ns tingui en compte en relació a totes aquestes mesures?
Així mateix, Jiménez també insta Sabadell i Terrassa a creure en la seva importància pel conjunt del Vallès Occidental.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Els taxistes sabadellencs perden el que fins ara havia estat l'interlocutor amb l'Ajuntament. Elite Taxi Sabadell ha deixat de funcionar per decisió dels seus responsables. L'associació nascuda fa 3 anys, però molt activa des del principi, plega perquè en aquest temps no ha trobat prou suports dins del propi sector. Així ho ha assegurat aquest matí en declaracions al Cafè de la Ràdio el president d'Elite Taxi, Magno Castillo.
Així és, eren 25 associats quan van començar a funcionar i continuen sent els mateixos. Això fa que no en tinguin prou força ni prou efectius com per entomar els reptes que el sector del taxi té per endavant.
Perquè les coses importants, amb un percentatge tan baix de representativitat, doncs no es poden portar endavant. I al final, doncs, som els de sempre, els que perden el temps. Per a un autònom perdre temps és sinònim de perdre diners, i bueno, fer-ho per gent que no et dona suport i i una petita part que critica, doncs no val la pena.
Entre les assignatures pendents, Castillo ha apuntat que cal trobar la forma que els taxis puguin conviure amb les VTC, els vehicles de lloguer amb conductor, una realitat que ja és palpable a Sabadell. Malgrat aquesta problemàtica, el president d'Elite Taxi s'ha mostrat satisfet de la feina feta perquè afirma ha servit per crear vincles establerts amb institucions com l'Ajuntament de Sabadell o el Parc Taulí, entre d'altres.
I no deixem de banda les reivindicacions perquè els veïns de Can Llong denuncien que les demandes històriques del barri encara no s'han satisfet. Des de l'Associació de Veïns lamenten que els compromisos dels diferents governs municipals no s'han materialitzat mai, mentre que les necessitats del barri sí que es mantenen. La principal mancança fa referència als serveis públics, com ha assenyalat el programa Al Matí Francisco Navarrete, president de l'entitat.
Las mismas que teníamos hace 14 años, el mismo papel que le di al antiguo alcalde, y ese alcalde que tenemos, es el papel que tenemos aquí, de las peticiones, lo mismo. Colegios, instituto, estación de Renfe...
Però també hi ha altres demandes al barri.
Com, per exemple, reduir el volum de trànsit i la velocitat dels vehicles que passen per Can Llong. Per Navarrete, la solució està fora de Sabadell.
Uno de los problemas muy grandes que hay es que hay mucho tráfico por la autovía. Y entonces a esto hay que darle solución de salida. Pues la solución es empalmarlo con Castellar. A la salida, y Castellar ahí empalmar los camiones para la salida a dirección Barcelona. Ya directamente por la autovía a la parte de abajo. Que no entrará por la ciudad, que es muy importante, porque Estrasburgo es peor que la Meridiana.
El president de l'Associació de Veïns de Can Llong ha fet aquesta llista de demandes coincidint amb l'inici de la Festa Major del barri. La celebració arrencarà divendres amb el pregó a càrrec de l'alcaldessa Marta Ferrés i tindrà el Parc Odessa com a centre neuràlgic. Entre els actes més multitudinaris hi ha la botifarrada de diumenge al matí, que dispensarà més de 1.300 botifarres pel preu de 2 euros. La Festa Major de Can Llong s'allargarà fins diumenge a la nit, quan es farà al Castell de Focs.
Notícies del dia. Sabadell i Terrassa faran front comú per aconseguir que Foment ampliï el traçat del quart cinturó perquè arribi fins la Ronda Oest.
Així ho ha anunciat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
Concretament hem parlat de la B40 i en aquest cas doncs, bueno, hi ha el consens, no?, dels dos principals alcaldes afectats per aquest traçat, per recuperar el traçat que es va acordar en el seu moment en el Consell Comarcal amb el conseller Vila, no? I això jo crec que també pot ser una gran notícia, no? El fet que els ajuntaments es posem d'acord, no? Malgrat en aquest cas també, no? Algú pugui dir, és que la Marta Ferrés del PSC i les dues ciutats tenen problemes. En aquest cas, cap.
Aquesta és una de les principals qüestions que l'alcalde pretén abordar en la trobada que dimecres mantindrà amb el president Quim Torra, amb qui confia poder fer un front comú per assolir aquest objectiu.
En successos, detingut un home de 34 anys acusat d'haver comès fins a 8 robatoris en domicilis del Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat i el Baix Penedès.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir infraganti a principis del mes de setembre, tot i que el cas s'ha donat a conèixer avui, quan acabava de cometre un altre robatori al municipi de Calafell. Fruit de l'entrada i el registre al seu domicili, els agents van localitzar nombrosos objectes de valor procedents dels robatoris que ja s'han començat a retornar. L'home ha ingressat a la presó de forma provisional. Mentrestant, l'operació continua oberta i els Mossos no descarten més detencions i la resolució d'altres robatoris d'aquest tipus.
En cultura, l'escriptora Marina Pérez Agua presenta la seva última novel·la, Seis formes de morir en Texas, a Sabadell.
L'autora serà al Librerio de la Plata a partir de les 8 del vespre per participar al Club de Lectura sobre la seva novel·la. La mateixa autora ha explicat al programa Al Matí que hi tracta molts temes silenciats.
Y es que me interesa mucho esos temas por una cuestión social, digamos, pero también por una cuestión literaria, porque al ser temas casi clandestinos de alguna manera, son ámbitos muy poco narrados y para mí siempre literariamente me resulta más satisfactorio pues, escribir sobre este tipo de ámbitos que han sido todavía poco escritos.
Seis formes de morir en Texas és la tercera novel·la de Pérez Agua.
I encara en cultura, l'escriptora sabadellenca Montse Barderi recull avui el 52è Premi Prudenci Bertrana pel seu llibre La memòria de l'aigua. El lliurament del premi, valorat en 30.000 euros i el veredicte del qual es va conèixer el mes de maig passat, es farà a l'Auditori de Girona. Demà, La memòria de l'aigua ja serà a les llibreries, publicada per Edicions 62. I no deixem de parlar de cultura perquè la Cava Orpí ja té enllestida la programació de l'últim trimestre del 2019. Es citaran a la Cava Orpí pianistes, guitarristes, cantants de bolero, figures reconegudes i un parell de sorpreses més fora de la programació del trimestre.
Peter Ginn and the Sweets actuaran en tres ocasions al local situat a l'hotel del mateix nom per posar en solfa tot el seu pop, funk, disco i neo-soul. Un dels noms més mediàtics vindrà el 8 de novembre. Es tracta de Clara Peia. Presentar el seu treball Estómac, ho farà un divendres a les 10 de la nit, i també en divendres vindrà la Judith Nederman amb el seu nou projecte, serà el 13 de desembre, i el concert farà una repassada de Nadales conjunta amb la seva germana. En altres espectacles també repassaran temes prou coneguts, boleros en el cas del concert homenatge a Carlos Gardel de Gregorio López i Guillermo Gómez, i de l'òpera els musicals, amb Laura Obradors, Carlos Daza i Víctor Galiano, o el duet Trabal fent Hollywood a duo, Beat Boys, El Último Tributo i Starlight, i el 18 d'octubre Lluís Coloma i Frank Mouchet. Venen a repassar Boogie Woogie i Blues a dos pianos. Tampoc faltaran abans d'acabar l'any el guitarrista Joaquín Teruel, Aichabel amb Cristian Saucedo i també els mítics Canovas Adolfo i Guzmán. A més, dos actes més fora del programa. La festa 50 anys Sax Discotec amb la llum música dels 60 i els 70 el divendres 15 de novembre. I en el període de festes nadalenques del 25 de desembre a l'1 de gener s'estrenarà mundialment el nou espectacle de Jordi Fiter en Milus Teatre.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge!
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot al contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 6645. Sabadellretail.cat, connecta a les botigues.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat general, que avui també ve marcada per la política, perquè el PSOE ja ha assumit que no hi haurà sessió d'investidura i que es convocaran noves eleccions pel 10 de novembre.
Ho ha assegurat la portaveu socialista Adriana Lastra en converses als passadissos del Congrés de Diputats després de constatar la falta de suports a Pedro Sánchez. De moment també s'ha confirmat que el president en funcions compareixerà aquesta nit des de la Moncloa un cop s'acabi la roda de contactes del rei Felip VI. Aquesta tarda dimarts el monarca s'ha reunit primer amb Albert Rivera, després amb Pablo Casado i finalment amb Pedro Sánchez.
Junts per Catalunya transmet a Felip VI el seu no a la investidura de Sánchez.
A més, la diputada Laura Borràs critica que l'aplicació del 155 a Catalunya uneixi tant a les dretes com les esquerres.
Rufián emplaça Podem i els socialistes que volen un govern progressista a impedir un pacte entre Sánchez i Rivera.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés ha alertat els sectors del PSOE contraris a una entesa amb Ciutadans que el que s'està intentant pactar en un despatx entre Sánchez i Rivera no és només un més que possible 155, sinó que es tracta d'aplicar o no la llei Mordassa i de derogar les reformes laborals.
L'eurodiputat electe Oriol Junqueras reclama al Tribunal Suprem que deixi en suspens la sentència de l'1 d'octubre a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui la pregunta prejudicial sobre la seva immunitat.
La defensa del líder republicà argumenta que la futura decisió del TJUE no només afecta el recurs sobre la denegació del permís per anar a jurar el càrrec com a eurodiputat, sinó també el litigi principal, la causa especial 20.907/2017. Si el Suprem rebutja aquesta petició, l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneinde, demana a la sala que almenys informi com més aviat millor de la seva decisió al tribunal amb seu a Luxemburg i a les parts implicades.
I Iñaki Urdangarín podrà sortir de la presó de Brieva dos dies a la setmana per fer voluntariat a Madrid.
El jutjat de vigilància número 1 de Castella i Lleó argumenta que serà positiu per reduir la desocialització de l'intern, tot i que la fiscalia s'hi oposa. El cunyat del rei Felip VI compleix una condemna de 5 anys i 10 mesos al centre penitenciari d'Àvila pel cas Nos i encara no ha complert ni una quarta part.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La bona ratxa del centre d'esports ha coincidit amb les millors actuacions d'Adri Cuevas, que s'ha erigit com un jugador determinant. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El migcampista del Sabadell ha estat escollit per segona setmana consecutiva com el millor del partit en el triomf contra l'Hèrcules.
Adri Cuevas és un dels quatre futbolistes arlequinats que ha jugat tots els minuts fins ara, sent, per tant, un dels fixes en l'11 d'Antonio Hidalgo. Després de dos triomfs seguits a domicili, l'andalús reconeix que faltarà redreçar el rumb a la nova Creu Alta, però admet la satisfacció pel rendiment individual i col·lectiu. Pel de Jerez, la feina està donant els resultats desitjats i a Alacant es va demostrar la manera que vol jugar l'equip.
Estamos en progresión, cada vez se está viendo mejor el trabajo. Pedíamos un poco de tranquilidad en la primera jornada y bueno, se está viendo que el trabajo está ahí, que las cosas van saliendo y hoy lo hemos demostrado, ¿no? Ante todo un Hércules hemos sabido empezar con tranquilidad, manejando el partido, sabiendo lo que nosotros jugábamos y nos ha salido bien. Al final sí que es verdad que como punto quizá un poco es eso de que cuando se han quedado con 10 nos ha costado un poco manejar ese partido, que no nos metieran tan atrás y tuvieran esas ocasiones, pero bueno, al final ellos estaban en casa, tenían que apretar y también ellos juegan, ¿no?
La primera plantilla arlequinada, tot això, ha gaudit avui del seu segon dia de descans consecutiu. L'equip d'Antoni Hidalgo prepararà a partir de demà la cinquena jornada del campionat, que l'enfrontarà diumenge a les 6 a la Nucía, a la nova Creu Alta.
Una efemèride, això sí, que marca el dia al centre d'esports. Avui se celebra el 50è aniversari del Sabadell Bruges, l'estrena del conjunt arlequinat en competicions europees. És una informació de l'Adrià Royo.
El primer partit que vam jugar aquí, que es va jugar molt bé i vam guanyar 2-0, l'eufòria va ser tan gran que després la decepció també va ser molt gran.
Qui parla és un mite de la història arlequinada, Josep Palau, autor del primer gol oficial a la nova Creu Alta, futbolista del Sabadell, 10 temporades i últim golejador de l'equip a Europa. El de la Llacuna va jugar els dos partits d'aquella mítica eliminatòria de Copa de Fires contra el Bruges, que ara arriba al mig segle. A casa, l'entrenador Bernardino Pérez Pasieguito tenia molt clar com plantejar el partit.
Vam estar preparant el partit aquí amb una tranquil·litat impressionant, jugador per jugador, marcareu aquest jugador, jugarem a darrere, i vam complir tot el que vam anar fent. Estàvem jugant molt enrere i vam fer un contraatac i el Cristo va marcar l'1-0 i arribem a la caseta i el Cristo diu que jugamos igual, i l'entrenador diu no, igual, más atrás. I vam jugar darrere i quan faltava poc pregat vam marcar el 2-0.
Records de la tàctica emprada aquell dia que avui ha explicat al programa Hotel Suís l'exarlequinat Josep Palau. La idea a la nova Creu Alta va funcionar amb el 2-0 final. A Bèlgica, però, no hi va haver manera, amb un 5-1 que va deixar en Fugàs la primera i fins al moment única experiència del Sabadell en competició europea. Per culpa d'aquesta derrota, aquell no és el millor record del pas de Palau pel Sabadell.
Jo tinc millors records que Europa. A mi, com a recordo, amb el Madrid aquí, 3-0 fos nostre, o vindre el Barça aquí, perdre la primera part 0-2 i remuntar. Això és un record. Ara, vas anar a Europa, sempre se n'ha parlat. El problema va ser que no vam poder passar a la primera eliminatòria. Hauria sigut molt maco que el Sabadell hagués pogut arribar a una semifinal. Llavors ara no estaríem parlant, tindríem aquí copes i camisetes firmades per tothom.
Un Josep Palau que diumenge presenciarà des de la llotja de la Creu Alta al Sabadell la Nucía.
El primer equip del Sabadell ha sumat 7 dels últims 9 punts disputats i el juvenil arlequinat presenta una ratxa calcada en el que portem de Lliga Nacional. El triomf en l'última jornada al camp del Cerdanyola per 0-1 ha col·locat l'equip en tercera posició.
En un final de partit esbojarrat, l'àrbitre assenyalava un penal favorable al Sabadell. La seva decisió provocaria una brega entre els dos equips que acabaria amb un expulsat per banda, un fet que el tècnic arlequinat Miqui Lladó resta importància.
Són partits que hi ha rivalitat, que estan molt igualats, i s'acaba decidint pel penal, que bueno, que sí que ho era, però òbviament el 1090, un partit que els dos equips han estat treballant intensament, que es decideixi un penal, doncs els jugadors òbviament tenen els nervis a flor de pell. Hi va haver una mica d'enganxades, però bueno, sense més problemes.
L'important és que Yeray no desaprofitaria els 11 metres per marcar l'únic gol del partit i mantenir invicta el Sabadell, que es col·loca, com dèiem, tercer per darrere del Nàstic B, que és segon, i l'Espanyol B, líder.
Un Espanyol B, Sergi, que no ha encaixat cap gol en el que portem de Lliga i que ha guanyat els 3 partits que ha disputat. L'últim, al camp del Mercantil, també per 0-1.
Va significar la primera derrota mercantilista, que fins diumenge havia encadenat 2 empats. El juvenil B, Perico, va tirar d'efectivitat per avançar-se als 4 minuts de la segona part, un gol que va deixar molt tocats els graciencs. Així reconeix un dels capitans del Mercantil, José Soto.
La idea era aguantar ese arreón que iban a tener ellos esos 10 minutos, pero con un disparo de fuera del área que no esperábamos para nada, porque en la primera parte habían tenido solamente una ocasión, nos han roto los esquemas, sinceramente, porque no esperábamos ese gol. Ja ha sigut un massasso per a l'equip.
El Mercantil, doncs, encara no sap què és guanyar en aquesta lliga. El seu pròxim compromís serà contra el co-líder de la categoria, el Nàstic B.
En futbol sala, tant el Club Natació Sabadell com l'Escola Pia han començat amb mal peu la lliga. Els escolapis van dilapidar un avantatge de 2 gols i van acabar perdent per 4-5 a casa contra el Barceloneta.
El partit va estar marcat per algunes polèmiques arbitrals. En el primer gol del Barceloneta, per exemple, es va produir una falta molt clara sobre l'Eix Navarro que no es va sancionar. A la segona part, Jordi Torres, suplent en aquell moment, resultaria expulsat per protestar. Més enllà d'aquestes accions, alguns errors defensius resultarien determinants. Ho admet Pedro Donoso, que debutava com a nou entrenador escolapi.
La verdad es que llevamos un mes trabajando y no trabajamos para recibir derrotas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, yo creo que ha trabajado bien los 40 minutos y bueno, en los partidos se van a decidir por pequeños detalles y bueno, y no hemos estado en algún detalle afortunados y bueno, y el marcador pues al final ha sido en contra, ¿no?
Amb 4-2, per cert, el gol que iniciava la reacció del Barceloneta el va fer Àlex Borrego, exjugador del Club Natació Sabadell. Els nedadors, precisament, tampoc van tenir el debut somiat i van caure per 7-4 a la pista del Bellsport L'Hospitalet. Borja Burgos és el tècnic de l'equip.
Quan tu competeixes o jugues amistosos, al final tens, com no hi ha aquest punt de nerviosisme, de competitivitat ja real... L'equip sí que ho ha fet bé, però en el moment que ja la competició entra de veritat, bueno, ens han pogut una mica els nervis, hi ha hagut estones on l'equip, no tothom estava fent el mateix, sinó que se'ns escapaven coses, una miqueta cadascú la nostra, i aquí és on hem patit i se'ns escapa el patit una miqueta en aquests detalls, així que bueno, és qüestió de temps, de no perdre la paciència tampoc, de seguir treballant.
El pròxim partit del club serà Cal Balzac contra el filial de l'Indústria Santa Coloma. De la seva banda, la Pia viatjarà a Terres Alacantines per enfrontar-se al Mar Dènia.
No hi ha hagut sorpreses a la quarta edició de l'Open Santi Vidal per a veterans. El subcampió de la primera edició i guanyador de la segona i la tercera, Pere Veis, ha revalidat el títol en aquest campionat organitzat pel Natació Sabadell.
Un torneig que va tenir un alt nivell de participació i que ha servit per molts palistes per seguir preparant-se per l'inici de temporada. Més enllà d'haver guanyat aquest torneig, Veis mostra la seva satisfacció pel fet de poder homenatjar la figura de Santi Vidal, una institució que ha jugat a tots els clubs de tenis taula de la història de la ciutat. Pere Veis.
És un plaer poder seguir fent aquest torneig i que ell pugui venir a fer l'entrega de copes i fer l'arbitratge de la final a Fall també, i bueno, tot és un muntatge que ens agrada i que creiem que se'l mereix, no? Per això vam pensar-ho fa 4 anys i seguim intentant-lo fer cada any perquè creiem que és necessari, no? I sobretot poder fer aquestes coses en vida creiem que és un valor afegit, no?
Encara en tenis taula, Jordi Morales s'ha classificat per als quarts de final de l'Europeu Paralímpic de Helsingborg en desfer-se per 3-16-1 de Chudziki. El rival a quart serà Jean-Paul Montanús avui mateix a 1:45 de 9.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 2:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 17 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.